o referèndum.
A proceder al cese del presidente de la Generalitat de Catalunya.
What I have to say, you're not laughing now, are you?
Catalunya, hem guanyat les eleccions.
Ja fer un pas al costat de no presentar-me com a candidat de Junts pel Sí a la reelecció.
No fallarem a la llibertat política del nostre poble i mai, que quedi clar, fallarem a la justícia social de la nostra gent.
I have a dream. One day, this nation will rise up.
Yes, we did. Yes, we can. Together, we will make America great again.
Huele a azufre todavía.
100 passes, el podcast d'anàlisi polític de Catarsi Magazine.
Des de l'inici de la revolució industrial, el creixement econòmic i la recerca del benestar han anat molt lligats a l'augment del consum de recursos. Anys enrere, quan la població no era tan abundant com ara, els recursos naturals semblaven inesgotables i el canvi climàtic no suposava cap mena de conflicte, però actualment la situació és ben diferent. Sembla més evident que mai que el capitalisme i el canvi climàtic són una relació impossible, una contradicció en si mateixa que podria obrir una oportunitat a l'esclat d'una revolució social com a conseqüència de la contradicció entre les forces productives i la seva relació amb la natura. Però pas a pas. Ens trobem davant d'una contradicció més del mercat i d'un sistema capitalista que s'ha mostrat excessivament curtterminista, promocionant un consum d'usar i llençar, un creixement desmesurat sense consideracions amb els límits de la biosfera i pensant molt poc també amb les futures generacions. Avui a 100 passes parlarem de descarbonització, capitalisme i d'estratègia política en relació a aquesta qüestió i per fer-ho comptem amb dos invitats, l'Anna Pérez, ambientòloga que ha investigat sobre polítiques ambientals a l'Institut de Desenvolupament Sostenible i Relacions Internacionals, també és comissària de Barcelona Demà, una sèrie de debats per definir el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona i que ha participat com a observadora de totes les cimeres climàtiques de l'ONU des de l'any 2014. I amb l'Anna també tenim el Sergi Cot, graduat en Química i màster en Química Sostenible, activista, ecologista, militant de la CUP i coordinador del seu grup de treball sobre territori i ecologisme. I amb ells dos, un dels nostres col·laboradors habituals, el Joan Miró, politòleg i investigador de la Universitat de Milà. El canvi climàtic és una gran falla del mercat, una gegantina externalitat negativa del capitalisme i com a tal semblaria que proveeix un terreny de batalla política favorable a les forces d'esquerres o anticapitalistes. Però és així? Com pot encarar aquest debat l'esquerra anticapitalista? En parlem avui a 100 passes.
Això és 100 passes. Política, anàlisi i profunditat.
Bé, doncs primer de tot, benvinguts als tres, Joan, Anna, Sergi, hola.
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 Hola, avui, com he comentat a l'entradeta, capitalisme i canvi climàtic, però ja avisem que volem centrar el programa no tant en les mesures o en les polítiques necessàries per frenar el canvi climàtic, que també, perquè entenc que ja sortiran a la conversa, però ens agradaria centrar-ho una mica més en la política d'aquesta transició, és a dir, des del punt de vista de l'esquerra i de l'esquerra anticapitalista, com podem abordar aquesta transició ecològica. I comencem una mica per parlar de casa nostra, en aquest cas per parlar de Catalunya, perquè a finals de l'any 2021 el govern es va veure obligat a modificar substancialment el decret d'energies renovables, que ja es va aprovar l'any 2019, com a resposta a l'elevat descontentament que la primera versió havia generat arreu del país. Aquest descontentament va estar en gran part propulsat per la campanya Sí a les renovables, salvem el territori de la CUP, que el Sergi doncs en pot parlar durant el programa, si així li va bé, diguem, i el nou decret Jordà, aprovat pel Parlament el desembre de l'any passat, busca més cooperació amb el territori, contenir els oligopolis del sector i alhora no frenar
les instal·lacions de les renovables. El decret, el resultat de la votació, diguéssim, que és que va resultar que només comptàvem els suports de Junts, d'Esquerra i dels Comuns. I jo volia començar una mica per aquí, per preguntar-li a l'Anna què us sembla el darrer decret i, sobretot, si és insuficient o per què és insuficient per descarbonitzar Catalunya per aquest 2050, diguem que és el gran objectiu que es planteja el govern en relació a aquesta qüestió. Així que, Anna, t'ho llenço per aquí. Decret de Jordà, possibilitat per descarbonitzar Catalunya el 2050?
Bé, està clar, primer de tot, que no descarbonitzarem l'economia només amb les energies renovables, però això ja hi arribarem després. I el decret és veritat que funciona una mica com tu deies, no? Va haver-hi una allau de projectes molt gran al voltant del 2019. Segur que recordeu que hi havia un mapa amb molts punts que representava doncs, on hi haurien instal·lacions eòliques o solars, no? I alguns estaven doncs, a prop de parcs naturals, no? Hi havia tota una gran controvèrsia amb el territori, sobretot. I aquest decret, en principi, fa aquest filtre de projectes, no? Com no prohibeix grans instal·lacions, però les matisa, amb alguns dels cànons que ja deies, no? Doncs que si s'han de fer acords amb els propietaris privats, si s'ha d'obrir la participació, l'ús agrícola, en principi, va per davant de l'elèctric. A mi em queda una mica interrogant. Jo no estic segura si això és suficient com per fer una transició renovable sense perjudicar el territori. Espero que en Sergi m'ajudi aquí. Però per mi també com el gran tema a parlar és bueno, que al final hi ha d'haver aquest equilibri impossible del canvi climàtic, que per mi és la transició sempre s'ha de fer molt de pressa, no? Com que fa 30 anys que no actuem contra el canvi climàtic, de sobte ens ho hem de menjar amb patates, parlant malament, però també ho volem fer d'una manera justa amb les persones més vulnerables, amb el territori, etc. I trobar aquest equilibri jo crec que és impossible i és un dels grans reptes d'un decret com aquest, no? Que no freni renovables, però que no estigui afectant massa el territori.
Sergi, no sé si és possible trobar aquest equilibri que comentava ara l'Anna i, sobretot, la CUP es va oposar a aquest Real Decret i va votar en contra com a coordinador del grup de treball. No sé si pots una mica especificar això i si és una qüestió simplement de no va a l'arrel, però en el fons és una cosa possibilista o si ni tan sols és una cosa possibilista.
Sí, bé, jo, ara com comentava l'Anna, és interessant, no? És evident que el decret, la modificació del decret, el que ha quedat aquest 2021, que s'ha aprovat, diguéssim, amb tres grups de la cambra, no?, que vam votar a favor, és evident que diguéssim, comportava millores substancials, no?, el que era el decret inicial. En aquest cas, és veritat, la CUP, el 2019, quan va sortir aquest primer decret 16-2019, que va ser molt famós, no?, perquè ha derivat en moltes campanyes, doncs des de la campanya de si les renovables se van al territori, la campanya de renovables sí però no així, etc. No? I un sorgiment bestial de moltes plataformes i moltes entitats arreu del territori, també l'impuls d'altres entitats que, diguéssim, derivaven cap a aquestes lluites en defensa de zones molt concretes. Aleshores, és veritat que en aquest trànsit d'aquests dos anys ja és un tema molt, molt rellevant, no? Perquè, evidentment, la transició energètica és un tema importantíssim i vital i que s'està, doncs, coent ara, no? I com deia l'Anna, doncs, és una cosa bueno, que és superrellevant. Aleshores, dit això, la CUP, diguéssim, es va quedar sola, no? I el primer cop que es va votar, avisant, no? Avisant molt i molt i advertint que això seria una llavor, literalment seria la llavor del sorgiment de molts conflictes territorials i va ser així, perquè com comentava l'Anna, amb el mapa aquell de la ponència inicial, doncs hi havia una allau bestial davant projectes, també molt concentrats en unes zones del país doncs, que ja estan molt castigades, evidentment, per indústries i per altres parcs solars, com són doncs, les Ponent, Terres de l'Ebre, etc. Aleshores, és realista o, diguéssim, la millora substancial del decret 2021 que s'ha aprovat ara aquest desembre, bueno, fa passos endavant, interessants, però hi ha temes com, per exemple, el desequilibri territorial, i això s'ha de tractar. I és un tema importantíssim, perquè s'ha demostrat, no? Òbviament, que s'hauran de fer parcs eòlics o solars mitjans, de capacitats mitjanes, etc. Però primer s'ha de començar la casa pels fonaments i no per la teulada. A partir de... Això què vol dir? Que Barcelona no? L'àrea metropolitana de Barcelona és un ingent consumidor d'energia i de materials, que això ja ho parlarem més endavant, no? I per no extendre'm ara més del compte, i diguéssim, comporta molt poc nivell de responsabilitat en tant de generació d'energia elèctrica.
Sergi,
no?
Perdona que t'interrompi, Sergi, és que justament deies, s'està començant la casa per la teulada.
Sí.
Podem aterrar una mica en quin moment ens trobem a Catalunya en relació a la descarbonització? És a dir, per qualsevol persona catalana de peu com jo, diguem, en quin moment estem a Catalunya en relació a això? És a dir, si s'està fent, si és simplement una voluntat però no s'ha mogut, diguéssim, cap pas efectiu per fer-ho, i sobretot, quines haurien de ser les prioritats immediates, diguéssim, per desaccelerar, diguéssim, aquesta carbonització que hem patit aquests últims anys. És a dir, ara mateix, si haguéssiu d'explicar amb algun català en quin moment ens trobem i què farem durant els propers mesos, perquè no podem parlar de dècades, hem de parlar de mesos, perquè, diguéssim, és una emergència d'aquí i ara, què li respondríeu? Anna, Sergi, Joan?
Jo respondria que a Catalunya un 7% de l'energia que es consumeix proveix de fonts renovables i que la mitjana de l'Estat és un 28%. I que, per tant, Catalunya està a la cua de l'Estat, això, a pesar de, als anys 80, haver estat pionera en l'instal·lació de renovables, en un moviment ecologista fort, etc. A mi, donat aquest context actual de Catalunya, la onada de campanyes i de protestes que hi va haver contra el primer decret de renovables em va sorprendre una mica, en el sentit que en l'equilibri que comentava l'Anna entre governar i fer les coses de manera inclusiva, democràtica, amb atenció al territori i tal, entre aquest pol i el pol de l'eficàcia, d'aconseguir els objectius en el menor temps possible, crec que les campanyes en general van estar molt escurades cap a la banda de la inclusivitat, però que si hi ha uns 5-10 anys per a fer una transició energètica de manera urgent, crec que aquestes campanyes han estat poc preocupades per aquesta urgència.
Anna, prioritats immediates?
És una molt bona pregunta i, a més, la resposta la tenim a la Llei de Canvi Climàtic de Catalunya, que ja es va aprovar fa molts anys, el 2017. A veure, podríem parlar-ne de moltíssimes, perquè el problema del canvi climàtic és que afecta tantes coses que ho podríem mirar a nivell sectorial, no? A nivell regional, però per dir-ne una, i així com posem alguna cosa sobre la taula, és que la Llei de Canvi Climàtic el que preveu és el que s'anomenen els pressupostos de carboni. És com otorgar un pressupost de diners, com, bueno, doncs en aquest departament li enviem tants diners, doncs amb carboni, dir-li, em sap greu, però només podràs contaminar fins aquí. I aquest pressupost, en lloc d'augmentar com ho farien els diners, potser, haurà d'anar disminuint. Doncs em sap greu, el Departament d'Indústria, aquest any pots contaminar 10, però d'aquí 5 només podràs contaminar 8, no? Ho estic inventant. Això és una eina molt potent per planejar a llarg termini, no? I és una de les coses que li passa al canvi climàtic, que necessita una planificació estructural, no? A través de tots aquests departaments o totes aquestes àrees, i a més, no només a curt termini, sinó que no pot ser curtplacista ni pot ser només llargplacista, no? Has de tenir les dues coses. Llavors, és una molt bona eina com per anar mirant com serà el futur i el present. Llavors, com que això no existeix encara, i ens ho diu la Llei de Canvi Climàtic, per mi seria clau que es fos un dels temes que es comencessin a treballar.
Sergi, a Catalunya hi ha molts lobbies o sectors concrets que fan pressió perquè, diguéssim, que aquesta Llei de Canvi Climàtic i tot això que es va aprovar, és a dir, amb noms, cognoms, sectors concrets, diguéssim, conselleries que deuen de tindre més rivalitat amb la Jordà perquè això no s'acabi, perquè llavors ells, diguéssim, aterrant una mica el panorama català, això existeix i té força.
Bé, hi ha molts sectors, no?, des de que els hem vist en moltes fotografies aquest darrer any. La fotografia famosa dels Jocs Olímpics d'hivern, la fotografia famosa de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Tot això són els lobbies de sempre, en definitiva són els lobbies de sempre que han governat, que governen o que estan darrere de les cortines de la gestió pública i política d'aquest país, i que diguéssim, òbviament, en tant que l'economia té uns impactes sobre el clima, doncs diguéssim, tots aquests lobbies tenen uns impactes sobre el clima.
És industrial, principalment?
És a dir, bueno, sector industrial, patronal, Catalunya. Clar, la patronal, no? Foment del treball, diguéssim que hi ha molts sectors, no? I, evidentment, sempre des de l'òptica liberal, conservadora. Però, per exemple, agafant el fil que comentava abans, l'Anna, sobre el tema de les propostes i les propostes de carboni de la Llei de Canvi Climàtic, és tan surrealista, diguéssim, que, no, per exemple, aquest augment de les emissions de gas d'efecte hivernacle que suposaria l'ampliació del Prat, no, calculada a un 30%, això, si féssim cas a les pròpies normatives catalanes que aprovem i que reivindiquem com a pioneres, com és la Llei Catalana de Canvi Climàtic, i que defensem, significaria senzillament que hem de reduir un 30% les emissions en molts altres sectors, no? o molts. Per tant, té sentit que augmentem les emissions a l'aeroport del Prat quan, paral·lelament, voldrà dir que haurem de disminuir-les directament si podem complir les nostres pròpies lleis pioneres. I així, òbviament, no té cap sentit, no? entre aquest motiu i molts altres. No? Però vull dir que són uns dels temes que a vegades ens tirem pedres sobre nosaltres mateixos amb propostes que s'han elaborat a Catalunya, que han sigut molt pioneres i que no corresponen a la visió política de molts governants o molts consellers o molta gent que
bueno,
està...
Que... M'he quedat molt sorpresa amb la dada aquesta del Joan del 7% a Catalunya de renovables i a la resta de l'Estat del 20 i pico, quan jo, sincerament, em pensava que a Catalunya, pel context i perquè, diguéssim, la lluita ambiental és una cosa que jo trobo que està bastant arrelada al territori i que aquí es fa ceroll, l'ampliació de l'aeroport o els Jocs Olímpics, com bé comentava, però també en ve el no a la mat, és a dir, en ve lluites ambientals, diguéssim, que molt arrelades al territori i que ja fa anys que sentim. I això me porta a pensar, perquè és que totes les enquestes a dia d'avui que hem estat mirant, diguéssim, per preparar el programa, indiquen que la majoria de països europeus, també a Catalunya, com és evident, queden pocs negocianistes del canvi climàtic, que el debat està més aviat en l'urgència i en les possibilitats d'aturar-lo, perquè és que és una evidència que això és així. I, de fet, una enquesta recent del País, per exemple, mostra majories àmplies a favor de la majoria de polítiques ecologistes que estan presents en el debat públic. I, per ficar un exemple, més del 70% de la gent està a favor de restringir el transport aeri i gairebé un 80% d'usar només les energies renovables. I amb això vinculat a Catalunya hem aprovat una llei de canvi climàtic però que no s'està aplicant. I vinculat amb aquestes dades que ens plantegen les enquestes, si l'opinió pública sembla transitar cap a posicions ecologistes de manera ràpida, perquè és pràcticament impossible que els governs facin passos endavant? Pregunta, ho llenço aquí, Anna, per què és tan difícil? És incompetència? És impossibilitat per altres qüestions, diguem? Perquè diguéssim que la gent ho té bastant clar i normalment quan la gent té que alguna cosa, diguéssim, el poder polític acostuma a acompanyar aquests consensos. Anna. Per què és tan difícil?
Crec que es pot enganxar la resposta de moltes maneres i vaig a dir-ne una com potser molt superficial, però recordo una enquesta similar a la que comentaves, no sé si era també del País, que el que deia era sí, la gent està d'acord en que es facin polítiques ambientals o climàtiques, però després quan els afecten a ells, no? I ja va concretament a tocar-los com la seva persona, llavors potser ja no estan tan d'acord, no? El percentatge baixa. Llavors això... Està clar, anem a parlar després de problemes estructurals polítics, però per mi també hi ha una part d'això, no? Que en la teoria hi estem d'acord, però després, si toquem els cotxes de Barcelona, molta gent ja no hi estarà d'acord, no? Per exemple. Llavors, bueno, el canvi climàtic va construir consensos socials i els tenim en algunes coses, però no en moltes altres. No?
Joan, el politòleg de la taula, jo tinc un dubte per què, per exemple, els partits verds segueixen sent tan minoritaris, diguéssim, a Europa, si és com el seu segell, diguéssim, històricament, i ara en un moment en què això està d'auge, no hem vist com un boom, no?, d'aquests partits.
Totalment. De fet, si mires els parlaments d'Europa Occidental, per dir, en molts països són marginals els partits verds i en altres directament no hi són. Sí que és veritat que ara mateix, però ja el mes passat va ser investit un govern amb els ministres d'un partit verd de l'estat més important d'Europa, que és Alemanya. Crec que les possibilitats que tingui un capitalisme verd democràtic fet des de les institucions actuals per prosperar en els següents anys, vindrà bastant marcat per la capacitat que tingui aquest govern per implementar canvis més o menys reals. El programa de govern és bastant ambiciós. Reducció de les emissions 80% 2030 sense energia nuclear òbviament, carbó fora, recolzar l'impost sobre el carboni de la Unió Europea a les fronteres, etc. Crec que serà bastant clau aquest tema. A Àustria també estan governant, però són els dos únics llocs on han arribat al govern i ho han fet en posicions de minoria.
Sí, jo el que comentava en Joan, també és cert que cal afegir doncs, que aquest increment de partits ecologistes sí que sembla no, molt més lent del que l'urgència exigiria, però bé, per exemple, hi ha casos com a França, no, que les darreres municipals ha tingut certa rellevància els partits verds a nivell municipal, cosa que és un tema d'estudi molt interessant perquè seria doncs, la primera trinxera no, per fer polítiques ecologistes i mentalment sostenibles. A mi m'agrada molt una frase que jo l'he sentit a dir diverses vegades a Richmond, però que és una clàssica del moviment ecologista, que és aquesta, no, o la que et ve a dir que allò que és ecològicament necessari i imprescindible és culturalment i políticament impossible. No? Això què vol dir? Que la urgència de les mesures que s'han de prendre ara i aquí, avui, i que moltes són per ahir, començarem a entendre-les culturalment segurament d'aquí doncs, una o dues dècades, d'aquí 10 o 20 anys. I això ve molt lligat amb el tema aquest d'intentar vendre les propostes a nivell polític. No? I per què podríem dir doncs, que moltes propostes ecologistes, si es portessin a l'arrel, serien, evidentment, superimpopulars. No? Ho comentava l'Anna, els cotxes a Barcelona, etc. Però, bueno, els cotxes a Barcelona o el típic veí que li molesta, i a mi em sembla molt de greu, però, bueno, que li molesta la recollida selectiva perquè el carrer fa una mica més de pudor o ve un gat i, no, i esgarrat les bosses. Vull dir, això són coses que semblen absurdes, però és el pa de cada dia de molts municipis, de molts llocs, on s'estan intentant implementar mesures que no són, diguéssim, vitals per fer front a la mitigació de l'emergència climàtica, sinó que són propostes que ja són obsoletes, diguéssim, que hauríem de portar 20 anys amb aquestes mesures culturalment acceptades. Aleshores, el lluita contra el canvi climàtic, l'emergència climàtica, la crisi ecosocial, va més d'una revolució cultural que d'una aplicació a fil per randa d'unes propostes polítiques de gestió pública econòmiques. I, per últim, només afegir que molts d'aquests partits, no, que Alemanya, no, que, com comentava en Joan, el nou tripartit que ha format govern, o a França o a altres països que pot haver-hi certa influència de partits verds, és evident que són partits verds de caire liberal. I és, per tant, aquesta opció ideològica també té moltes traves. Té moltes traves en tant com tu apliques aquesta manera d'entendre les propostes ecologistes, no? Perquè al final el capital segueix estant al centre de totes les coses, no? Quan en un conflicte com la crisi ecosocial, el capital hauria d'estar superat, no? Hauríem de tenir altres elements o indicadors que determinessin quines són societats o països o comunitats realment, diguéssim, sostenibles, equilibrades en el territori i diguéssim, que pensessin a llarg termini.
El Sergi parla de revolució cultural, però no creieu que, i jo puc estar d'acord, diguem, però a mi em costa de veure una mica com totes aquestes mesures... El tema del canvi climàtic sovint es veu com una cosa que, tot i que sàpiguis que és un problema que està passant ara, perquè tu ja ho veus, que això ja està tenint conseqüències ara, és una cosa que bueno, per la majoria de la gent no ens afecta a demà mateix. El que afecta demà mateix és pagar el lloguer, és seguir mantenint la feina, és a dir, qüestions materials, diguéssim, que normalment les eleccions van més d'això, diguéssim, que de qüestions sobre el canvi climàtic o que nosaltres percebem que tenen un impacte en relació a qüestions materials, però no de manera tan directa a curt termini. Quins discursos i quines estratègies es poden fer en clau més electoral, diguem, perquè la gent no vegi que això és una parcel·la de lo que van les eleccions, sinó que segurament el model de produir i que tots aquests problemes més immediats, materials, tenen a veure, diguéssim, amb la qüestió climàtica. Joan, discursos seductors de l'esquerra? Anna, Sergi?
Jo estic d'acord i tampoc és per venir a donar lliçons a ningú, però sí que a vegades tinc la sensació que des de l'ecologisme és moltes vegades només un portador de males notícies i un portador de sermons, més que un discurs que vengui projectes seductors, atractius, etc., nous, per gran part de la població. Per això a mi els discursos que ha posat bastant de moda la Ocasio-Cortez dels Estats Units, altres actors polítics d'Europa, sobre un Green New Deal, sobre possibilitats de, a través de participació democràtica estatal, etc, d'un creixement, de possibilitats de creixement verd, etc. A mi, en aquest sentit, els trobo amb més capacitat per construir coalicions polítiques.
Anna, com a ambientòloga, sou portadors de les notícies o les podeu reconvertir en discursos seductors?
Bueno, aquí és el gran tema d'ecologisme, no? Sempre s'ha dit too poor to be green, no? Massa pobre per ser verd, no? I hem de superar això, no? Perquè puguem integrar-ho en altres discursos que arribin a la resta de la societat, no? I amb això que deia el Joan, ara, com últimament estic donant-li moltes voltes a aquesta idea de com ens imaginem altres societats, com creem aquestes imaginaris, que és el que fa l'Ocasio-Cortez, no? S'imagina una societat i la projecta, i en clau electoral o en clau el que sigui, no? Però el teu imaginari ja no és només ui, el canvi climàtic vindrà, serà un desastre i tot anirà malament, no? Llavors, com construïm aquestes utopies és molt difícil, però és com un gran camp de debat i de recerca ara mateix, perquè si no va una mica amb la línia aquesta, ens podem, això també ho diu molt el Rifa, no? Ens podem imaginar abans la fi del món que la fi del capitalisme, no? Com ens imaginem aquest altre món, que és aquesta revolució cultural de la que parlava el Sergi, etc. I el que a mi, com a la conclusió que he arribat, és que viurem i vivim en una època de contradiccions, que hi ha dos mons molt clars, l'antic i el nou, que estan lluitant entre ells i que, bueno, que llavors qualsevol proposta que fem quedarà com una mica contrapeu entre aquestes dues coses, no? Llavors, construir aquests imaginaris sempre ajudarà com que estirem cap a aquest món més contra el canvi climàtic, no? Més ecologista o el que li vulgueu dir.
Sí, jo també per lligar dues coses que he comentat, Aida i Anna, jo faig un matís, Aida, perquè jo crec que no hi ha res més material que les conseqüències derivades del canvi climàtic. El problema és que són a mig llarg termini, però, per exemple, com comentava l'Anna, no? Crec que aquests imaginaris, això, hi ha molta gent, no?, que ho diu, però amb especial interès, i a Herrero sempre comenta, no?, el tema d'això de projectar aquests imaginaris, en tant que diguéssim, que totes les conseqüències derivades, per exemple, de com el capitalisme està, o el sistema neoliberal, com està sobrevivint a través de l'explotació i l'expropiació, diguéssim, flagrant de recursos al sud global, etcètera, tot el que sabem i que donaria per moltíssima estona, això quines conseqüències té a nivell d'impacte material a curt termini? Doncs té conseqüències en gentrificació, té conseqüències en acumulació d'això, del metabolisme social i energètic a les grans ciutats. Aleshores, al final, perquè el sistema sobrevisqui, necessita consumir energia i transportar aquesta energia. I això són els impactes del canvi climàtic. El problema és que és evident que costa molt més de veure, són molt més invisibles, que costen molt més de comunicar i que moltes vegades, com que són impopulars o com que tenen una complexitat molt, molt grossa, perquè intervenen molts actors i molts factors, diguéssim, són molt poc atractius, no? Em comentava en Joan i jo estic d'acord. És el gran repte, eh? Vull dir que tampoc és una cosa que la gent que ha de comunicar la crisi climàtica, diguéssim, desconegui.
Hi ha una altra contradicció que veig que s'ha de manejar a l'hora de parlar sobre el canvi climàtic, és la simple contradicció entre transmetre que les coses estan molt malament, que hi ha molta emergència, que hi ha molta urgència, sense caure en el catastrofisme. És a dir, alhora transmetent que hi ha una petita finestra d'oportunitat per evitar que quedem tots rostits.
I potser per portar-ho concretament, s'ha fet molta feina, sobretot des d'Ecologistes en Acció, amb aterrar-ho en temes de treball, per exemple. I això als Estats Units ho fa moltíssim, no? De dir, green jobs, crearem llocs de treball que siguin verds, no? I al final es pot expandre aquest concepte i dir que una feina verda no només és l'instal·ladora d'energies renovables, sinó potser la feina de cures també és una feina verda, no? En aquest sentit, perquè és un altre tipus de tenir en compte què entenem per feina i hi ha coses que posen en el centre de la vida i el planeta. Per tant... Sí, sí.
No,
això que podem aterrar coses més concretes, però que hem de trobar la manera d'anar-ho fent, no? I que sigui realista.
A mi és que em sembla interessant vincular-ho precisament al món del treball, perquè amb la crisi econòmica que tenim ara, diguéssim, hi ha una dreta que focalitza molt el seu discurs amb de la manera que surt de la crisi econòmica, és amb més feina, produir més, no? I la gent ho pot veure d'una manera com molt lògica, és evident que ara mateix no s'ha de decréixer perquè hem d'avançar, i la gent té com molt, vinculades segurament les idees de progrés i avenç a la producció i a l'avanç econòmic i a la millora i a l'estat del benestar i a poder jo exercir la meva vida i fer coses i viatjar. I diguéssim que el discurs de l'altra part, diguem, té aquest pou, diguéssim, de negativitat i que d'alguna manera hauríem de poder disputar, no?, una mica aquestes feines, aquesta manera de que es pot produir però que es pot consumir però d'una altra manera. És a dir, no atacar directament el consum i culpar la gent que va comprar un, no?, de manera individual, sinó fer-ho com de manera diferent i en aquest sentit els discursos aquests tan decreixentistes, diguem, de s'ha de parar l'avenç, s'ha de parar la producció, potser costen una mica d'entendre en un moment on és evident que hi ha una crisi econòmica que sí que té un impacte bastant evident a curt mediat, a curt termini. Segurament jo m'ho miro més de la part des de la comunicació i tot això, i vosaltres potser és un altre punt de vista, però no sé què n'opineu sobre els discursos aquests decreixentistes. Si creieu que són una bona estratègia perquè la gent entengui, i sobretot si s'entén bé què vol dir, perquè a vegades...
Bé, jo, Aida, primer de tot, segur que no s'entén bé perquè és una cosa prou complexa i crec que els que hi estem bastant avasats a vegades ens costa d'entendre. Però és que el decreixement, el problema del decreixement o la virtut és que no és una proposta política, no és una proposta ideològica, és que és una dada. El decreixement és una dada científica i empírica. De fet, ja estem en fases de decreixement, no? I des de visions postcapitalistes, bueno, ja això ja ho comentaria la gent que ja entén més d'economia, no? Però que el decreixement no és una opció que digui, no, és que ara la gent de les esquerres ha d'optar per un decreixement, com si fos una opció política. No, és una dada. És una dada que prové del col·lapse del sistema capitalista, neoliberal, global, industrial, etcètera. Aleshores, clar, tu, el gran repte de tot això és dir, bueno, diem-li el nom que vulguem, hem canviat el nom que vulguem, però jo torno al fil d'abans, que a mi el que em té preocupat és aquest temps, que és la revolució cultural, no? Hi ha, per exemple, hi ha un llibre, no?, recent que va fer Georgios Kallis, no?, i tota aquesta gent de l'Institut de Recerca i de Creixement, no?, parlen molt del concepte d'autolimitació, no?, l'autolimitació com a punt de partida. O sigui, per això és més aviat una revolució cultural que no una revolució econòmica o una revolució material, perquè és que això ja està passant. Vull dir, el consum està decreixent anualment a tot arreu. Òbviament, al nord i al sud global hi ha diferències, òbviament, però això diguéssim, és molt més llarg, no? Però això és una dada ja objectiva. Per tant, què fem amb aquesta dada, no? Com repartim el treball, com revelant tots aquests informes que facin com a ecologistes i altres entitats i plataformes, són d'especial interès. I això hauria de començar a ser, per mi, l'ABC d'un programa polític d'una esquerra anticapitalista transformadora que tingués l'autolimitació participada i, diguéssim, popular, organitzada, democràtica, des de baix, etcètera, etcètera. Això és possible com el seu pal com el seu punt de partida i el seu pal de palla de la seva proposta política. És complex i no és atractiu i és impopular, però, bueno, sortides n'hi ha. Jo, per exemple, tot el tema aquest de l'eco-ansietat, no? També, que últimament estava tan de moda, el tema de l'eco-ansietat. Això és un gran tema. És evident que a les generacions futures s'està mobilitzant a través d'aquesta lluita perquè et genera por i pànic, no? Li pots dir eco-ansietat o li pots dir ansietat al sistema, al propi sistema que està col·lapsant i es veuen aquestes conseqüències, no? Però, vaja, és una cosa complexa.
Joan...
No, que en general, vull dir, és evident que fan falta canvis en els patrons individuals de consum i d'estils de vida i etcètera. Jo però no estic d'acord que aquí estigui el punt principal i crec que un enfocament tan... que fa una esmena tan total es perd una mica en les coses que són possibles canviar. Aquí, per una transició energètica, s'han de descarbonitzar 5 sectors principalment. Indústria, alimentació... energia, transport i habitatge. I això requereix de molta inversió pública, de 3, 4, 5% del PIB europeu o de l'estat que vulguis durant 30 anys. Aconseguir aquesta mobilització de l'estat és molt complicat i és una qüestió de voluntat política. Però, en tot cas, em sembla més factible això que sí que es poden canviar estils de vida i es poden canviar patrons de consum, però que en un espai de 10 anys canviar de manera profunda alguns comportaments em sembla fins i tot més complicat que aconseguir una suficient voluntat política per una mobilització de recursos que permeti una política industrial que permeti la transició ecològica.
I jo crec que aquí és on es troba una mica el decreixement amb la proposta més del Green New Deal, no? I aquí veig una mica el que diuen l'Emilio Santiago i ara me'n recordo, l'Héctor Tejero, que són els autors de Què hacer en caso de incendio, que el que fan és com defensar un Green New Deal, però amb aquest pacte verd, no? Però que no sigui des d'una manera només de creixement, no? No de creixement, sinó de creixement. És a dir, no cal que la política pública que estiguem planejant vagi sempre a créixer i a treure més materials, no? I a portar més conflictes al sud, no? Etcètera, etcètera, etcètera. No? Podem fer una política... No? Jo abans parlava que calia una planificació a llarg termini, el decreixement també necessita això i per tant, es pot fer a través d'un pacte verd, no? És igual com li vulguis dir. I llavors jo crec que ve per aquí, no? De trobar la manera de que... Com més ràpid es farà aquesta transició, o sigui, serà si hi ha pressió des de baix, diguéssim, però també si hi ha una institució que està apretant cap a aquella línia, no? I aquesta planificació, per mi, llavors salva una mica el que li diuen al Green New Deal i trenca aquesta dicotomia entre el decreixement i el Green New Deal, si ho volem mirar així.
Jo puc entendre el Green New Deal únicament com a tireta, i no ho tinc clar perquè és una cosa complexa i que bueno, com comentava Anna, aquest llibre és interessant. Però no ho sé, jo tinc... Em fa, és una proposta que a mi em fa por perquè em sembla més una tireta i un pegat curt mig terminista que no acabarà d'ajudar aquest canvi cultural que necessitem, sobretot al nord global.
Sí, perquè qui se l'ha quedat al final acaba sent doncs, certs discursos. Bueno, de fet, la Unió Europea mateixa, no? Com la proposta que fa és molt de anem a créixer, anem a fer-ho de tal manera, anem a reinventar la nostra indústria, etcètera, etcètera. I això sabem els impactes que porta. I, per tant, entenc completament la crítica, totalment.
Jo, si us sembla, ho deixaria aquí. Crec que és un tema que donarà per parlar, diguéssim, durant els propers anys i segurament en podrem parlar a altres programes. Doncs això ha estat tot per avui. Joan, Sergi i Anna, us dic adeu i moltes gràcies per haver participat en aquest 100 passes d'avui.
Adeu.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, igualment.
Com hem vist, el capitalisme s'adapta per seguir sobrevivint, però hi ha crisis i crisis. I aquesta és una crisi que sembla prou profunda perquè és una contradicció que toca amb el moll de l'os del sistema. I com ho hem pogut comentar avui a 100 passes, aquí entre l'esquerra, perquè aquesta capacitat de sobreviure del capitalisme es podrà aconseguir amb més o menys facilitat en funció de com l'esquerra aconsegueixi guanyar posicions per fer hegemònica aquesta idea de que s'han de fer les coses d'una forma diferent i no només que es pugui pensar i no només que pugui ser de sentit comú, sinó que també es puguin fer de manera efectiva les coses diferents. Tindrem temps de ben segur de seguir-ne parlant perquè sens dubte queda clar que serà un tema central de disputa sobre cap on ha d'anar el món. De moment nosaltres ens escoltem al proper 100 passes.
Cent passes, el podcast d'anàlisi polític de Catarsi Magazine.